Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. El govern espanyol ha proposat avui fer la primera reunió de la taula de diàleg amb la Generalitat dilluns vinent a la Moncloa. Des de l'executiu català, però, s'assegura que la data no estava pactada i que no s'ha consultat l'agenda del president Quim Torra. A l'espera que es concretin novetats sobre aquesta iniciativa, des d'Esquerra, el portaveu al Congrés Gabriel Rufián ha qualificat de bona notícia que es parli de posar data a la trobada. I vaga sense precedents, amb un seguiment total, segons els sindicats majoritaris, la que hi ha hagut avui a la Petroquímica de Tarragona, arran de l'explosió d'Icoxe a la Canonja, que va provocar 3 morts ara fa tot just 36 dies. Els sindicats diuen que ha estat un èxit i avisen que en faran més si no s'actualitzen aviat els protocols de seguretat. Us expliquem també que la Fiscalia insisteix sobre Jordi Cuixart i diu fins i tot que pateix distorsions cognitives. El Ministeri Públic ha presentat ja recurs davant de l'Audiència de Barcelona contra la decisió de la magistrada de concedir-li un permís de fet ja operatiu de 72 hores. I encara un altre punt polític amb un nom propi, el de Manuel Valls. L'exprimer ministre francès sembla que es prepara per a la cursa a la Generalitat. Segons informa avui Catalunya Ràdio, el seu partit Barcelona pel Canvi està obrint una dotzena d'agrupacions territorials en aquests moments i es planteja decidir una fórmula, segons com vagi l'espai constitucionalista, amb què es presentarà a les eleccions catalanes. Hi ha mort Fernando Morán, que va ser ministre d'Afers Estrangers en els primers governs socialistes de Felipe González. Va ser un home clau en la integració d'Espanya a la Unió Europea, primer comunitat europea, el 1986. Morán ha perdut la vida amb 93 anys. El govern de Boris Johnson, d'altra banda, pretén endurir els requisits per als immigrants. Vol tancar la porta als qui no sàpiguen anglès i no siguin qualificats. Són dues de les condicions més destacades que el primer ministre britànic intentarà imposar a partir de l'any vinent, després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. En plana cultural, el Paraninf de la Universitat de Barcelona acollirà demà a les 8 del vespre un concert amb la Coral Filologia UB i el pianista Marc García, amb diferents veus solistes sota la direcció d'Òscar Salvador, interpretaran Tas de Queen, rock català i altres peces. Recordem, per acabar, que la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell s'ha quedat petita aquest matí per acomiadar el sacerdot Xavier Parés, que moria dilluns. La cerimònia ha estat presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Fa poc he estat enlluernada per la gran bellesa de l'art. Estant constantment en el món de l'educació, ja que encara sóc estudiant, es podria pensar que és rutinari. Però no, no sempre ho he estat. O almenys no sempre m'he adonat. He après a veure la bellesa dins dels quadres i de les coses rutinàries que m'envolten. Sempre he pensat que la millor manera d'entendre-ho és veient obres intentant aplicar els coneixements adquirits. Pot arribar a ser que mirant l'obra l'alumni aprengui més que escoltant en algun moment a classe. Sempre he dit que el que més m'agrada que em pugui passar a classe és arribar a qüestionar-me el que m'estan dient i sortir d'aquella classe pensant Però precisament gràcies a aquestes classes he pogut arribar a donar-me de les belleses amb les quals vivim cada dia i no ens parem a pensar. Per exemple, aquells minuts en els quals desapareix el sol, per deixar-li lloc a la seva eterna companya, l'intercanvi perfecte de l'univers. Ell se'n va, però sense deixar pas tristesa alguna per als que no els agraden els comiats. Se'n va amb la seva particular bellesa, deixant enrere els seus colors. Hi ha una obra a París que m'agrada molt anar a veure. Sent a més una gran amant del Renaixement, era fàcil connectar. En canvi, un dia mirant a Rothko, un gran mestre de l'expressionisme abstracte, només em venien a la ment imatges d'un home mirant, cridant al cel. Potser era una preposició de la meva ànima intentant dir-me que necessitava sortir, que necessitava desfogar-se d'alguna manera. A més, són segons en el que tarda en impactar-te. Va directament al centre, com una bala amb el teu nom escrit, amb un destinatari clar, un dolor punxant al mig del pit, però plaent alhora. Una obra feta per tu, que amb la seva simplicitat i bellesa d'oli i tela és capaç d'absorbir-te. Molts cops la nostra ment ens ensenya el que necessitem, d'una forma o una altra, però ens neguem a acceptar-ho. És com veure una pintura al teu cap, exactament igual. Només et negues a pintar simplement perquè et fa pànic obrir la teva pròpia caixa de Pandora. Sent conscient que podries deslligar tot el que portes anys amagant. I sí, pot ser simplement agafant un pinzell. Igual que hi ha gent que li passa agafant un bolígraf i un paper. Tot això em recorda les Flores del Mal de Baudelaire. Artistes que les seves lletres inspiren a fer coses belles, simplement perquè deixes de llegir el que posa i comences a llegir el que diu. Pot ser que les lletres i l'art no estiguin tan allunyats l'un de l'altre. Com sempre parlem d'educació, i més nosaltres, que tenim el Jordi i el Raül, que s'hi dediquen, trobo que intentar que els alumnes connectin amb allò que se'ls intenta ensenyar és el més important. No sempre es pot aconseguir, però el que volem i el que volem evitar és que els alumnes es converteixin en màquines que només absorbeixen informació. L'humà no ha estat creat per passar per la vida sense ningú significat. Hem de deixar que les coses ens impactin. Hauríem de ser com els caminants de l'impressionisme, deixar-nos sorprendre per la nostra pròpia ciutat i deixar-nos meravellar per ella. Deixem que la bellesa ens abraci.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com sabeu, a l'hora del pati ens agrada portar convidats que portin temps pensant en l'educació, que un dels punts febles que moltes vegades ens trobem en el nostre àmbit és que fem coses, però no les hem pensat. I avui, a l'hora del pati, precisament, hem portat algú que ha fet, a més, no només les ha pensat, sinó que ha fet pràcticament tots els papers de l'AUCA. Veurem com ens divertim avui.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més, a l'hora del pati, el Raül Adames i el Jordi Cabanes, plens d'esperit pedagògic.
Bona nit, Jordi.
Després, un dia tranquil, sense problemes a les escoles, ni res. Maria Jesús, com elles? Bona nit.
Bona nit.
Maria Jesús, tu, diguéssim, portes molt de temps
implicada. Jo diria que tota la vida. I per sort penso que no m'he equivocat de professió, perquè ara seria difícil refer a treballar de tot el procés.
Tornar a començar.
Exacte.
Abans es definia, abans d'entrar, com a pensionista en actiu, era?
Soc pensionista no jubilada. És a dir, penso que ja amb els anys de treball la gent mereix poder cobrar la pensió perquè ha estat cotitzant. Ara, una altra cosa és que et diguin, tu ja no. I el primer dia que m'han dit, ara tu ja no, vaig dir, ja no què? Què m'estàs traient? Ja no ets profe. Perdona, profe, jo moriré siguent profe. Però no ets en actiu. Aquesta és una altra cosa. Sí que estic en actiu. No estic a l'aula, no estic en una franja d'edat, però estic anant per escoles i tinc tot el claustre. I, a veure, no és que estiguin allà pontificant, perquè també a classe tampoc pontificava, també hi havia debat i hi havia discussió. Per tant, continuo siguent compartint, no sé si docent o no, aquesta seria una paraula que podríem esbrinar, però continuo, i avui estàvem 25 persones parlant d'educació.
No, hem començat d'una manera, diguem una mica original, que és com pel final d'una...
No, i perdoneu si m'enrotllo,
Som de l'ofici, que aquí s'enrotlla tothom.
Deixa sense paraules al Jordi, sempre és una alegria.
Ostres, sí, és un plaer.
Que hem començat pel final, però normalment nosaltres tenim una certa, així, una certa retòrica al programa, que és que ens agrada preguntar per la vocació als nostres convidats, sí, diguéssim, no? Sí. El que està clar és que la teva vocació és de ferro, perquè ha durat tota una vida, diguéssim. Però com va néixer? Com la vas descobrir?
Segons em van dir els meus pares, jo tenia una pila de cosins, i quan era el sant d'algú en aquella època, parlo doncs dels anys 50, en aquella època anàvem a felicitar el tiet o la tieta, i els meus cosins tenien ganes de venir. No teníem pati, només teníem una espècie de balcó de 3 metres de llarg per mig d'ample, però els tancava tots en una habitació. I la canalla venien, no fèiem enrenou, no teníem gaires objectes, i sembla ser que els explicava contes, i els explicava, no me'n recordo ben bé el què. Però tots tenien ganes de venir. Jo crec que ja en el fons tenia ganes d'estar amb criatures, perquè eren més petits que jo. El meu germà, 2 anys més gran, quan anàvem a dormir, tenia una habitació en altra, amb una finestra al mig, em deia, explica'm un conte. Jo li explicava el conte.
O sigui, que ja ve de...
Jo penso que ho tenia ja en l'ADN, per dir-ho d'alguna manera, no? I tenia una tia que era mestra, però jo li demanava d'anar a la seva classe, però eren 80 criatures amb una sola mestra. Jo recordo, això sí que ho recordo, molta olor de mandarina, i estan allà al mig, que jo era una de més de les criatures, però jo estava allà amb molt de gust. I penso que aquí va sortir, que després als 15 anys vaig entrar a l'escoltisme, però ja era perquè el cap, escolta, que hi havia en el moment, va dir, oi que la teva filla, li va dir al meu pare, oi que li agrada la canalla, i va dir, això segur. Diu, doncs la vull. I encantada de la vida. I sempre he estat amb canalla.
Que hi ha un pas previ al món, diguem-ne, arreglat de l'ensenyament, que és el món de l'educació en el lleure, diguem-ne.
Sí, sí, sí. I a l'època començàvem a estudiar per mestres als 14, acabava sent mestre als 17, i, evidentment, mestre, doncs... I he estat a totes les etapes educatives.
Inclosa la universitat, també, no?
Inclosa la universitat, i he estat 44 anys a la universitat. I vaig entrar-hi perquè encara era, diguem-ne, la universitat autònoma, que vaig entrar a l'autònoma, i anava com començant a créixer. Hi havia un pedagog, Josep Pallach, que va dir, jo vull algú que toqui de peus a terra, algú que conegui de què va la història. I a l'època era aquestes criatures diferents, hi ha algú que conegui aquestes criatures diferents que no entren bé a l'escola i tot plegat. I vaig dir, jo he començat una escola amb 4 crios el primer any, 4 crios en una habitació, que eren canalla amb dificultats, i me'n vaig anar a inspecció i li vaig dir, les famílies estan d'acord que me'ls quedi tot el dia. I em va dir, home, però haurien d'estar matriculats en un centre. Dic, tinc un director d'un centre que està d'acord a matricular-los i que no hi vagin. No perquè no els vulgui, però perquè...
Sí, sí, per donar cobertura.
Per això mateix. I em va dir, fes el que vulguis. I vine d'aquí un any i explica'm què passa.
Perquè detecto que no és fàcil dir-li que no, eh?
Bueno, aquesta també és veritat. Aquesta també és veritat. Perquè em diuen, és que... I tu, bueno, ja en els altres temes veureu que és que no és fàcil que em diguin que no. En l'escoltisme, que ens posaven un símbol i una cua, diguem-ne, un qualificatiu, hi va haver un moment que quan havia... Jo vaig triar el terme Estel, jo vull dir Estel, i em van dir, et buscarem el qualificatiu. Pesada, grossuda, i va haver-hi una ànima caritativa, va dir, per què no li posem Tenaç? I vaig dir, bueno, queda més bonic, d'alguna manera. Per tant, ja vaig sortir als 18 anys de l'escoltisme amb una espècie de medalla que em van regalar, Estel Tenaç. No?
Una altra pregunta que ens ha de molt fer, així com per entrar, és demanar com un judici de la situació, diguéssim, no? De com, podríem dir, allò, com veus el món educatiu ara?
Ara. Jo estic enfadada. Vull dir que a vegades em diuen, estàs molt enfadada. Bueno, sí. Perquè jo penso que l'informe PISA no ens ha ajudat gens. Quantificar resultats des d'una mirada molt més neoliberal i de talent de buscar estimular la competitivitat, que penso que no hauria de ser aquesta la història, sobretot quan parlem d'educació obligatòria. Si després la postobligatòria volem ja despertar tots els talents de tothom. Però com preparem aquesta mainada des del naixement o des de P3, que seria ja més reglat? per descobrir, per potenciar, per realment conviure, per dir-ho d'alguna manera, però sobretot descobrir la natura. En altra època hi havia un currículum que per la formació del professorat fèiem dinàmica de grups, que si alguna cosa té el professorat són grups. Ara no. Ara anem per didàctiques de... Llavors hem anat escapçant en la formació de cara a resultats, avaluació, a control. Escolta, perdona un moment... Per què no ens dediquen? Jo me'ls emportava en aquesta escola de renovació pedagògica, ens els emportava una setmana. Dèiem de colònies i fèiem un herbari. I a partir d'una setmana de tenir-los junts, no anàvem amb monitors, anàvem al professorat. Una persona de reforç, perquè marxàvem amb 50 criatures i dues persones només per si algú no li agafava mal de panxa, per dir-ho d'alguna manera. El dinar el fèiem nosaltres. Rentablats ho feien les criatures. Els jocs els organitzàvem junts. Era un plaer. La manera com tornaven amb una equació extraordinària i a partir d'aquí funcionar. En el moment en què necessitem monitoratge perquè ens muntin no sé què, el professorat s'ho mira, perquè necessitem... El pati jugava amb nosaltres, i jo jugava fins i tot amb els de vuitè. I jugàvem a cavall fort, deixaven l'esquena, potser la persona tinc una mica atriotinada. I quan els hi deies avui no, deien, ja et fa mandra. No, però avui vull observar com jugueu. Va, vine, que no sé què. Arrencar cebes, era igual el tema. Però quan jugaves amb l'alumnat i després entraves a classe havies canviat tota la dinàmica que s'establia, no? És a dir, que seria aquesta implicació educativa per tirar endavant. I aquesta escola d'educació especial, el primer any 4, el segon any 16, el tercer 60.
Tornem una mica enrere quan dius que estàs enfadada.
Sí.
Perquè... No, espera, deixa'm...
Sí.
Això és un duelo de titanes.
No, bé, o sigui, aviam, jo crec que és bastant comú que tothom percep que tenim un problema educatiu, diguem-ne.
Sí.
També és veritat que fins i tot podíem arribar a coincidir bastant en certs diagnòstics, no? Però després, la teràpia o les propostes, aquí ja no és tan fàcil posar-se d'acord, no. Diguem-ne, no? No. Jo veig clar, que per una banda... És que em queda l'atenció com ho has plantejat, perquè t'enfades amb l'informe PISA.
Sí.
I descrius que hi ha una situació, diguem-ne, com... que no acabem de fer les coses...
educativament.
Sí, però, per una altra banda, el discurs oficial, el discurs, potser no oficial, però el més freqüent, és innovacionisme, tirem cap endavant, trenquem les parets i tal, que a mi, diguem-ne, també em té enfadat des de l'altre costat, diguem-ne. O sigui, com podem conjuminar les dues coses?
És que parlem d'innovació amb una manca de memòria que sembla que tinguem tots l'Alzheimer. L'Escola de la República, el John Dewey, el 1900, deia tot el que es fa a l'escola ha d'estar vinculat amb la realitat, feu projectes, el 1900. Ara les escoles fan projectes com si fos una innovació. L'any 68 no teníem cap llibre. Ens n'anàvem al bosc, buscàvem plantes, i no hi havia internet, que ara, a més, podem anar a internet a buscar informació, que no coneixement, que després no hi ha manera que lleguem caps. Però ara que podem, a més, tenir informació actualitzada a l'abast, estem dient innovació quan estem reproduint esquemes i d'una manera que llavors ens dius i la síntesi de tot el que estem fent està per veure. Per què em fa enfadar molt? 38% d'abandonament. Ens podem permetre això? És vergonyós, jo penso. Professionalment no m'ho puc permetre. Canalla de 16 anys que abandonen 38... Llavors fem una trampa estadística, 17,5. Som el segon país començant per la cua, val? A nivell mundial. Llavors representa que com que el 5% de Pedralbes és el que fracassa, i si anem a Ciutat Vella és el 40%, llavors sumem i dividim. I després fem un somriure i parlem del 17,5%. Estem parlant del 38%. Aquest jovent anirà a la societat i viurà 80 anys més. Unes expectatives de vida de 80 anys no ens podem permetre deixar-los al carrer dient-li tu no vals, vés-te'n, que no t'estimo.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'hora del pati.
L'hora del pati, un dimecres més, en el nostre segon espai, amb la Maria Jesús Comelles, que estem discutint, diguéssim.
Sí, sí, avui discutim, i molt, perquè en l'espai de publicitat no hi ha hagut manera de callar cap dels dos. O sigui...
No, és que les idees flueixen.
Per els que en tenim. No? Sí. Parlaves de l'absent... Perdó, del fracàs escolar, l'abandonament. Però també és veritat que a mi m'agradaria millorar-ho des d'una altra perspectiva. Perquè no tothom pot estar a l'escola igual.
O sigui, en aquesta edat.
Sí, no, clar. Sí. Jo vaig viure el canvi, diguéssim... Vaig començar a treballar en el canvi de... quan va arribar la LOCSE, diguem-ne, no? Que fins aquell moment era obligatori estar a l'escola fins als 14 anys i ja podien treballar als 14 anys. I de cop i volta es passa a fer obligatori fins als 16.
Per sort.
Sí, bueno, d'acord.
Per sort.
Però nanos... que estaven agobiats a l'aula fins als 14, aleshores els tens agobiats a l'aula fins als 16.
Per com ho fem?
Ah.
No per l'educació, perquè la societat tampoc educa. Educa un professional, un col·lectiu, una institució que es diu institució educativa. I els professorats són professionals de l'educació. És que hem perdut bous i esquelles. Estem parlant ara només d'aprenentatge? Estem parlant de les equacions com a imprescindibles per viure?
Ja et dic més... jo que no són imprescindibles per a mi.
Evidentment, evidentment.
El Jordi està viu encara.
Jo una de les assignatures que vaig entrar a fer a la universitat era dificultats d'aprenentatge. La meva primera pregunta és dificultats de l'alumnat o del professorat per atendre l'alumnat. A veure, de qui parlem? Bueno, llavors, esclar, la gent em miraven quan volguen dir ja no entenem res. I llavors hi va haver uns anys que se'n van acabar enfadant també, però els hi feia, si us sembla allò dels aprenentatges previs, faré unes quantes preguntes. Digueu-me 10 dictons creixents i 10 decreixents. I tots obedients apuntaven i algunes mirava de reull, com volien dir que hem vingut a fer aquí. Llavors, on neix l'Ebre, no sé què, els anava fent preguntes molt generals i molt bàsiques. A la quarta ja es anaven mirant allò com volien dir, escolta, protestem o què fem, no? I llavors els hi feia una calma i els deia que no sabeu contestar, i estaven mirant, no. Però no heu sigut exitosos, no heu tingut bona nota quan heu estudiat això i sou la generació d'èxit perquè esteu a la universitat. Llavors, tornem a començar. Quan parlem d'obligatòria, quan parlem d'educació per tothom, com ens entenem tots plegats i com a mínim, aprenem a escriure mitja pàgina, les quatre regles bàsiques, que llavors es pot elaborar, aquesta mitja pàgina pot ser de poesia, pot ser del Rubén Darío, podem fer filigranes. I uns la faran més elaborada i els altres menys. Qui té més capital cultural a l'esquena i quin té menys. Però com estem invisibilitzant la canalla que ens arriba sense recursos? És una mirada etnocèntrica i classista. I a partir d'aquí som més xulos que tot Déu. És això. No és això, perquè tenim gent molt intel·ligent en analfabeta. I tenim canalla molt intel·ligent amb poc bagatge cultural familiar o social. Però van amb una institució educativa. Llavors, curiosament, els exitosos hi ha estat anys siguent correctora de comentari de text de l'Espau, i el primer any, el que primer any llegia 10 o 15, i pensava, això no pot ser, i els deixava, n'agafava uns altres, això no pot ser. I vaig acabar provant el 30%. I vaig pensar, tindré una de reclamació de fàbula. No va venir a reclamar ningú. Però és que eren no comentaris de filosofia, comentari de text. I quan tenia l'alumnat nerviós, estressats, totes aquestes històries que els hi estem venent, jo els hi deia, escolteu, sabeu llegir? Esclar, es miraven i em deien, estem aquí. Teniu un 10. Llavors, no patiu per l'ortografia, només descomptaré un punt i mig. Però si sabeu llegir, i llegiu, i és un text del diari, és un text quotidià, és un text que no té cap complicació d'aprenentatge previ, tranquil·litat, que marxareu d'aquí, ja amb una nota que us afavorirà que quan no sapigueu el grec, aprovareu. I aprovar el 30%, i pensava, jolín... Però és que llavors ho donava llegint altres. És que no pot ser. Llavors, per què tenim faltes d'ortografia a la universitat? Seria el més anecdòtic, o no? Falta de sentit crític, falta de lectura. Jovent, jo els hi feia llegir, quan ara fins fa 7 anys he sigut a la universitat en actiu, i llavors els hi donava llibres de 100 pàgines. I deies, per favor? És que és molt... Perdó? Aquests són els d'èxit? què hem fet amb els altres? Els hem aprovat a base de trossets. Aprova i et pots oblidar, perquè això ja està aprovat. On tenim aquesta cultura? On tenim aquest esperit crític? On tenim tot això?
Però les lleis, diguéssim, espanyoles des de l'any 70, l'orientació que han anat prenent progressivament cada cop ha estat més progressista, si m'ho deixes dir, diguem-ne.
Relativament, sí. Relativament. Perquè jo el progressisme seria com ens convivim i com ens entenem tots plegats. Però ens hem anat tancant, i hem anat tancant amb uns aprenentatges, d'alguna manera, reproductius. I quan estem fent projectes i hi ha innovacions en escola, m'agradarà veure com es farà la síntesi si aquestes criatures només hauran estat jugant, perquè ara, no sé si heu sentit, que tot ha de ser divertit.
Sí.
Jo diria que hauria de ser interessant. Per exemple, com un canvi.
En aquesta part estem igualment enfadats, sí.
I tots hem de ser feliços. Jo dic, ostres, no poseu aquesta pressió a la canalla, que quan van a l'escola, no sé si han de ser feliços. En tot cas, tira, vés i que et vagi bé el dia.
Això ho he llegit en alguna de les teves entrevistes que ens hem preparat una mica al programa. I pensar, mira, és que aquesta afirmació em sembla molt interessant. És a dir, jo, certament, nosaltres treballem perquè els nostres alumnes siguin feliços. Vale. Però deixa-ho acabar, deixa-ho acabar. No t'enfadis encara. Però la qüestió, la gran tragèdia, la gran traïció en aquest punt, és quan es confon la felicitat amb el benestar. I la definició que nosaltres tenim de felicitat no és tenir benestar. És saber per què pateixes. És a dir, donar sentit al patiment. Perquè el patiment no te'l pots estalviar, per molt ingenu que siguis. És el que hi ha.
I quan caiguis...
I per tant, la felicitat, que jo crec que és legítim... diguem-ne, plantejar-la i aspirar a ella, ha de necessàriament incloure el sacrifici, el dolor, les circumstàncies, la frustració, etc. Per tant, i l'únic factor que jo veig que això que rescata aquesta situació és que aquest patiment tingui un sentit fèrtil, diguem-ne. No? Evidentment, nosaltres ens ho plantegem des d'una dimensió existencial, en la fe, però hi ha altres fertilitats més mediates, diguem-ne.
Per tant, hem de tenir mestres amb bagatge cultural, però també amb bagatge humà.
És clar! Dir,
que permetin...
És que el criu no marxarà si sent que pertany en un lloc. Si sent que és significatiu per algú. No cal que sigui significatiu per les integrals. A més, podem veure diferents nivells d'aprenentatge.
Integrals, Jordi, és un concepte matemàtic, ja t'explicaré després.
No cal.
Però l'essa sorda i l'essa sonora, us asseguro que de felicitat no en dona.
No.
I, curiosament, la H del verb haver, a més, és muda. Almenys podria sonar. Llavors potser la sentiríem, però sobre és muda. Llavors, aviam, per què ha de ser interessant l'essa sorda, l'essa sonora o la H? Per comunicar-te. Perquè si escrius una carta en algú, si fas la llista de la compra i la dones a algú, que tingui sentit aquell document. Per què en aquests moments els d'èxit van les famílies a matricular-los a la universitat perquè no se'ns equivoquin?
Això és com el més al·lucinant de tot.
Sí. I a més, van a buscar feina perquè no els enganyin, perquè tota l'empresa, tot el món és dolent. Llavors dius, escolti, perdoni una mica. Aquests són els d'èxit. Llavors ens estem perdent el sentit del que és l'educació. Per tant, aquesta canalla, ni frustració, els deures, jo trobo interessantíssim que el professorat es fiï dels deures que fan a casa, que aquest és l'altre tema que hi estic absolutament en contra. Perquè no saben qui ha fet aquells deures. Són els deures que ha fet la família, si pot. Per tant, qui deixem fora? Els que la família no pot. No pot per què? Perquè treballa, perquè creu que no ho ha de fer, perquè els horaris no ho permet, perquè no entenen la cultura, perquè no entenen el contingut. Hi ha molta varietat de famílies que no ho fan. No és falta d'interès, no és falta de motivació, no és falta de valoració. És que estem demanant el que no toca. I llavors, la criatura a casa li fan reforç, i si no tenen a casa, paguen en algú que faci el reforç, i el professor jo li dic, i el que tu has explicat, com controles quan ha après? Perquè t'ho està ensenyant un altre. Està fent la teva feina un altre. Dius que ha estat 6 hores sense fer res, doncs que ho faci a casa. I tu enteres, aquestes 6 hores que no ha fet res el criu. Per favor. I a casa en mitja hora ho farà el que no ha fet en 6 hores que havia de fer durant el dia. Vull dir que hi ha aquí una perversió de tots plegats que ens anem conformant amb eslògans, que estem en el món del consum i, per tant, fem eslògans. La família està desmotivada i per això no fa deures. Perdona, tornem a començar. El criu no està motivat. Ets tu qui l'has de motivar. No és la societat. És que com que tenen la tablet i tot plegat... Deixa estar això, què fas tu? I penso que aquí la clau estaria en com entenem educar, que a més també té una cua d'aprenentatges, però la base no, la base és la frustració, la descoberta, l'interès, el motiva. Però és que, dius que no està motivat, és que motivar vol dir tenir motius. I els motius els hi has de donar tu. No arriba la criatura motivat per l'essa sorda i l'essa sonora. Com tu li fas descobrir que això és tan important que si no, no ho llegirà?
Sí, és curiós com el discurs educatiu, diguéssim, el que jo vaig veient, diguem-ne, un cert discurs és progressivament paidocèntric, diguem-ne, però la conseqüència pràctica és que els nens cada cop són menys capaços de viure sols. O sigui, tota la generació loxe aquesta que dèiem, els exitosos que dius tu, estan arribant ja a tocar les portes de les escoles des de fa un cert temps a buscar feina. Clar, la diferència entre alguna generació anterior i aquest és brutal.
És brutal.
Diguem-ne aquí.
Però és que l'egocentrisme s'ha instal·lat. Com que m'han dit que jo era, doncs tot passa per la meva percepció, la meva interpretació, però no pregunto per veure com reintegro la meva interpretació, sinó que és jo, mi, me, conmigo. I, per tant, tothom ha d'estar al meu servei. Perdona, carinyo, aquí tu vius amb altres. I, per tant, només m'associo amb aquells que són més semblants a mi, considerant que tots som iguals. Escolta, és que no hi ha ningú d'igual. És que els altres tots són iguals. No, escolta, no hi ha ningú d'igual. L'exogrup, diguem, o l'endogrup. Jo només em faig amb els meus i després venen missatges de la família, no et relacionis amb. I van anar al professorat a dir-li no el deixis seure amb. Escolta, perdona, aquí dintre manem nosaltres. I el professorat calla i normalment cedeix. Normalment o poc. Jo tinc la sort d'estar en aquests moments en més de 20 escoles. No parlo de la meva escola quan jo era mestre, sinó d'ara. I en molts moments, si és clar, però és que com que la família no fa, si és clar, però és que com que et demanen, i llavors aquí és quan jo salto i li dic, i el professional qui és?
Ah? Hem de tenir una proposta que no tingui, o sigui, que valgui encara que no hi hagi família, diguéssim. En un sentit pràctic o un sentit
evidentment,
teòric.
Evidentment.
Et volia preguntar, perquè abans hem parlat abans de fora de micro del món de l'educació especial, que tu coneixes bé, sí. I del món de la inclusió.
Sí.
I aquí hi ha ara mateix hi ha un cert discurs, el que m'has dit abans, ja aprofito, faig una mica d'espoiler, que no estàs del tot d'acord.
No.
Què penses de la situació d'educació especial ara i de la inclusió?
És a dir, jo penso que hem de tenir present...
No eren prou polèmics... No,
afegeix ara... Bueno, esclar, és que això ja és el foc, no? Diu, apaga el foc amb gasolina, d'alguna manera, no? Apaga el foc amb gasolina. Jo penso que hem de partir de la base de les primeres edats. La canalla han de conèixer tothom i tothom té dret a estar amb tothom. Val?
Que és educatiu per tots, pels uns i pels altres.
Per tots. Val? Llavors, exceptuant encara alguna, diguem-ne, situació molt específica d'una criatura que allà li anirà, vull dir, no tindrà l'atenció que necessita. Val? Però majoritàriament aquí parlaríem del 90% i escaig, molt majoritari. I estaríem arribant als 9-10 anys. I fins en aquest moment sí que hi ha en aquests moments, també fruit d'aquest paidocentrisme i aquest egocentrisme, que ens està arribant criatures amb sintomatologia Asperger, diguem-ne, ara no em sortirà.
L'espectre autista.
Espectre autista, més moderat, però que són canalla que no han tingut estimulació. Són canalla fruit de mòbils de manca de comunicació en les primeres edats, xumets, no sé si veieu, pel carrer, que hi ha criatures amb xumet, amb 5 i 6 anys, pel carrer, amb cotxets, criatures que dius, escolta, si no li caben ni les cames aquí dintre, per tant, que no es cansi, que no sé què, per tant, són criatures que n'hi han balbucejat, que no han xerramacat, que no han preguntat, i per tant, arriben al centre i els hi comença a ploure preguntes dels altres i no saben com. Llavors diuen, serà autista. No, espera't un moment.
Això hi ha hagut un desplaçament del sentit de l'amor, diguéssim, perquè
exacte.
Abans estimaven... Els educadors estimaven per crear vertebrats
i ara
estan estimant malament
no,
i creant...
estan maltractant.
Sí, sí, creant mol·luscs, diguéssim, que necessiten un exoesquelet per sobreviure.
Clar, però és un maltracte.
La sobreprotecció és un maltracte.
Maltracte directe, directe. Físic, psicològic, emocional, de tot tipus.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta.
radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb la Maria Jesús Comelles parlant...
Que és, veure, que és si la l'alumna més indisciplinada, si no hi ha manera de controlar això. Sí. La llum s'encena, ja parla, és un desastre.
En una de les entrevistes que hem llegit...
És teva... que, perdó, parlar d'educació no pot ser una cosa... Eh? Un encefalograma...
Ha d'haver xivarri a l'aula.
Ah, i el pati, és el pati.
Deia que en una de les entrevistes que hem... diguem-ne, llegit i hem preparat, parles d'un episodi particular que ens agradaria reprendre una mica. Raül, que pots no situar-lo?
Hem llegit una entrevista, una anècdota d'un alumne que ja està expulsat 3 vegades d'unes escoles...
15 anys tenia.
15 anys.
Del pare escombriaire, la mare personal de neteja, un xaval intel·ligentíssim, també.
I que et va fer de tot. O sigui, vas intentar ajudar-lo i tal. I, o sigui, l'anècdota és molt maca, perquè no, apostes per ell, apostes per ell d'una manera molt intel·ligent, perquè al final és... anem a muntar sopar amb els teus amics.
Perquè, com que estava expulsat, què fem d'aquest? I llavors jo vaig anar a inspecció i li vaig dir, jo el vull 3 tardes com a mínim. I em va dir, però tu no tens un centre, tu no el pots tenir, ha d'estar escolaritzat. Ja el tenen apuntat, ja està controlat, això jo el vull, no? I llavors ell va dir... només vindré amb una condició. No vull ni escriure ni matemàtiques. I li vaig dir, però de què parles? Aquí vindràs. I llavors va apostar i va dir, bueno, doncs vindré, a veure què em muntes tu.
A veure què
no?
Ets, no?
Això mateix, a veure què pots fer tu amb mi sense fer-me escriure i sense fer-me comptar. I llavors li vaig dir, escolta, què podem fer? Un sopar amb els amics. Continua, perdó.
Bueno, va haver un moment que s'enfada perquè la vida li fa fer matemàtiques.
Clar. Ens hem anat al Capravo. Vull dir que... I llavors va voler un pot d'olives. I li vaig dir, n'hi haurà prou o no? Diu, goita, és molt gran. Has mirat pes neix, pes brut? Va haver de llegir. Diu, i això què vol dir? Mira, és l'aigua que hi ha dintre i tal. Ah, una ampolla d'oli. Dic, ostres, i després els hi faràs pagar l'ampolla sencera, la gastaràs tota o no? Ah, no. Ah, però pagaràs tu o li faràs pagar? Ah, no, bueno, clar, preguntes, a veure què faràs. Es va ben atabalar i ens en vam tornar. Bueno, fem un altre dia, rumia i tornem-hi a anar. I llavors, oh, bueno, però és que quan serà, ni què no serà, i quan voldrà, i que això és... I llavors resulta... És que no me'n recordo. És el que passa, que la memòria, a vegades, tens altres coses. Però no li vaig dir, apunta. Ja passa, que ens oblidem. Tens alguna solució per això? Diu, si m'ho apunto, és una idea... I va començar a apuntar, i va començar a sumar, i va començar a comptar, i va començar a fer el menú, i va començar a veure els ingredients que necessitaven, si patates, i ous, i es va enfadar, però moltíssim. Em fas? Perdó, jo no. Ets tu que tens un problema de memòria.
Quan se n'adona de quin és el joc, es s'enfada.
Clar que s'enfada, perquè jo he dit que vindria a condició de... I ara estic fent... Diu, però jo no t'he dit res, jo no t'he dit que havies d'apuntar. Diu, és que si no, no puc. Vale.
Però al final aquesta anècdota, molt maca, acaba amb quan el nano et crema una taula.
Sí. Per sort no la va acabar de cremar sencera, però quan veig que es treu l'encenedor... Bueno, jo estava fent altres coses i el deixava... Bueno, ja m'avisaràs. I llavors sento l'olor, vaig anar allà a la fumera. Perdó, un moment, què estàs fent? I no li vaig dir... Oh!
I vas anar a inspecció i vas obrir un expedient.
Sí, té tota la vida. Sí.
I li vaig dir... Parlem-ne, perquè necessites cremar la taula. I se'm va posar a plorar. Un xaval de 15 anys expulsat, endurit amb tot, i es posa a plorar i em diu, no vull que m'estimis, perquè després em deixaràs. Clar, encara ara només pensant-hi se't posa la pell de gallina. Quina mirada va rebre aquest noi dels altres? El que va ser maquíssim, que no sé si ho vaig acabar-ho d'explicar aquí, és que va fer tot un document que, a més, el va entrar per... internet, la feinada que va tenir per digitalitzar-lo, i ara això com es fa? Vam descobrir, i llavors ens el va digitalitzar, el vam imprimir, no havia imprès mai res ell amb les seves expulsions, i després el vaig voler portar a inspecció amb ell, amb el document, i el vam portar a l'equip directiu amb el document, i es va penjant a l'entrada del centre amb els documents dels altres companys. Però esclar, aquest xaval... I ara qui més m'acompanyarà? Ara em deixaran a treballar de l'estacada, no?
Però això, l'única cosa que demostra és que és intel·ligent, diguem-ne. I ho dic una mica... I hi ha una cosa que he descobert al llarg dels anys, perquè jo no porto tants com tu, però 30 no estan malament.
No, gens, no, gens. I vas pel camí, més a més.
Sí, també s'enfada.
Mira, els nens seran el que siguin, però no, el que no són és tontos.
Cap.
I detecten les coses importants en el segon u. I el primer que detecten és si t'importen.
Exactament. Si tu el reconeixes com a persona de valor. No sé de quin. No cal quantificar altra vegada. I a més, és igual el que facin. Vull dir, per què encara atribuïm a la persona que escombra el carrer, que és una persona que té menys intel·ligència, que és... Perdona. Per què atribueixes a una professió un perfil personal? I per què després hi ha gent que estafa i que representa que té 4 títols universitaris? És un altre tema. I el tema és, tu ets una persona que té valor, facis el que facis a la teva vida, tinguis o no tinguis títol, tira endavant, i pots viure 90 anys si la salut t'acompanya. Per tant, com els llancem a fora? I com, entre companys, amb tota la diversitat que puguem tenir, tots reconeixen a l'altre. És igual el que se'n va a esquiar als Alps com el que se'n va a la Barceloneta o no va ni a la Barceloneta. Llavors, són circumstàncies, però tu ets una persona, tens una persona de valor, i tu tens a les teves mans com viure aquests 90 anys. Jo t'hi he d'acompanyar fent-te creure, demostrant-te, no allò en paternalisme, demostrant-te que tu tens un potencial. Quin? M'és igual. Tens 10 anys, en tens 12, en tens 16. Quan després ens trobem als 50 anys una persona que representa aquella que se li havia fet la profecia, tu no faràs mai res, i te'l trobes... I no cal que sigui metge, però te'l trobes que ha obert camí, que té una família, que tira endavant... Ostres, que és una persona de pro, entre cometes de pro, del que sigui... Ostres, i te'l trobes pel camí. Jo ara tinc la sort de trobar-me la tira i mitja de gent per tot arreu. I, curiosament, en el Facebook aquesta setmana una persona que es recordava de quan jo era una criatura perquè havia... En fi, però et trobes canalla que, a més, et diuen... Homes ara, 48 anys, 50, i sóc fisonomista, i alguns canvien molt, i altres no canvien tant. I no fa gaire, em vaig venir un home calvo, i vaig pensar, aquest és l'Alfons. I me li vaig plantar al davant, i dic, perdó, un moment. Va mirar, ell sí que em va reconèixer, perquè tinc més arrugues, però... I el... dic, ets l'Alfons. Diu, però sóc diferent. I li vaig fer una abraçada, dic, calla! I tant que ets diferent, abans no eres calvo, i ara sí, la diferència evident.
Per tant, un concepte que ja sé que no utilitzaves així, però quins són els d'èxit, hauríem de reformular una mica.
Clar, evidentment. I d'èxit ho són tots fins als 16. I l'èxit no és tenir un títol universitari o no. L'èxit és tirar endavant. L'èxit és tenir responsabilitat. I l'èxit és anar pel món com a persona, amb el respecte que toquen en els altres, i no mirant per sobre l'esquena.
I, en certa manera, l'èxit consisteix en aconseguir la millor versió possible de tu mateix.
Exactament, exactament. I és una versió dinàmica. L'èxit no cal als 16. I si vols arribar a la universitat, no cal que entres als 18, ni als 20, ni als 40. Pots entrar-hi quan vulguis. Vull dir que el créixer, el tirar endavant, el mirar el món, l'entendre el món, el compartir amb la gent, el tros de món que et toca, és que això, mentre vivim, com mirem a la gent que és més gran, la gent que té èxit, la gent que té problemes? Per favor, són persones.
Pensava aquesta definició que has fet, que exigeix certa autenticitat a cada persona. És a dir, quan a vegades volem un model de persona, o sigui, a vegades que els pares tendim això, és a dir, tu seràs, et dona tota la llibertat d'estudiar l'enginyeria que vulguis, o sigui, aquí al final estem fent un model i el que hem de buscar és quina és autenticitat de cada un, realment.
I en aquest sentit, jo penso, una de les coses que jo feia quan era tutora i també després, era, ara vols estudiar? I et deien, oh, però que no tens bones notes. No ho sé, però a partir d'ara ja és la teva decisió. Oh, però és que si no et defraudaré... Perdona, de què estàs parlant? I a un dels meus fills jo li vaig dir, mira, si ets forner, cada dia tindré el pa calent. I si ets peixater, la sirena em perdrà de clienta. Ara, sigues el que vulguis. Oh, però com que tu... Escolta, va ser la meva opció, la meva bogeria, el meu interès. Però tu tens tot el dret a decidir la teva vida i no serà un fracàs per ningú i després tota la vida fer el mateix, si vols, i si no vols no cal. Ara, quan tens un ofici o un treball i no t'agrada o no el vols, abans de deixar aquest tinguen un altre. Després deixa. Ara no, és que ara un any sabàtic per rumiar què faig, perdona? a les 7 del matí a terra, a quarts de 8, no siguem exagerats, les 8, com a molt...
Sí, sí, s'han tornat mol·luscs. Sí, 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 sí.
Està clar?
No sé si l'he explicat per antena, aquesta anècdota, que ja sabeu que sempre explico batallites. Faig classe al magisteri, ¿vale? A un magisteri que no donaré moltes dades, que no sap no té por. Llavors els vaig proposar venir a l'escola a fer una visita, diguéssim, a més teníem avaluacions, i em sembla que veure una sessió d'avaluació d'una escola, si hi tens...
Bueno,
sí, a més és un lloc amb molta batalla, ja els hi proposo, a més, com que ja sé com està el pati, diguéssim, dins a l'hora de classe, eh? És a dir, diguem-ne, no els representava cap esforç especial.
Me catxis.
Dins el marge, bueno, sacrificar
sí,
el pati, el descans de l'esmorzar i arribeu tard a dinar, però bueno...
Sí.
I els pregunto i, bueno, feien allò, los remolones. No vaig poder més, se'm va escapar. I mireu, a veure, jo què sóc? I em diu, no, tu ets un educador, vine a mi, sant tonteries. O sigui, sóc el puto director d'un col·le. D'aquí 2 anys vindràs amb el currículum a la mà. A ningú se li ha acudit que, com a mínim, m'hauríeu de fer la pilota per no descartar possibilitats d'aquí 2 anys. És que està sentit comú. I m'és igual, eh? No ho deia en aquest sentit. És que ni aquesta picardia és que els estem educant idiotes.
Sí, 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 absolutament, absolutament. I pensant...
Òbviament, després de la venga, van venir tots.
Sí. I el currículum al cap de 2 anys tots en allà una pila, no?
Exercint la seva llibertat.
Exacte, sí.
Però és que, a més, creuen que el problema el té la societat, de que no em vulguin. No és un problema meu. No és ni tan sols una qüestió meva. És que no em donen feina. És que jo he de cobrar tant. Perdona, què saps? No sé res. I no saps res si vols cobrar tant. Tinc els que em porten les pàgines web, un equip d'homes i dones d'uns 40-50, no troben jovent per treballar allà. I posen rètols per totes bandes. I hi va gent. I llavors li diuen, mira, aquestes dades s'han d'entrar a l'Excel. Soc programador. Diu, nosaltres també. I això s'ha d'entrar a l'Excel. Ah, però és que... No m'interessa. Doncs vés a fer punyetes. Un treball, i els hi donen contracte indefinit. I no el volen. Ara, a darrere hi ha algú que està pagant el seu oci de
clar,
cap de setmana, eh?
Clar.
És que... I les seves bambes...
Clar.
Aquest és el problema.
El problema és que poden prendre aquesta decisió i no els hi passa factura.
Aquesta és.
Fins que aquests que paguen es morin... I la vida els hi passi tota la factura de cop.
Això mateix. I en aquesta situació jo vaig estar també fent docència a l'especialitat de música i va venir una parella que venia, no sé si de Salamanca o d'on, i feien un concert de música tipus luthiers, per dir-ho d'alguna manera, però amb culleretes, amb tasses, amb cafè i amb ossos de cavall i no sé què més. I els hi vaig dir, anem allà, la classe es fa allà. I em van dir, però és que nosaltres la classe és 3/4 d'hora i després dels 3/4 d'hora... I vaig dir, hi haurà una mala nota, vull dir, passaré factura dels que no vingueu. No es va moure ningú. Però és que, a més, el que va ser interessant era que hi anaven centres de secundària i, per tant, van veure la resposta dels adolescents, que no es va moure ningú. I el concert aquest va durar 2 hores i van tocar músiques modernes i música clàssica. I quan veies allà amb un tros de mandíbula de cavall fent música, eres xulíssim. Però, per tant, és això. Les 3/4 d'hora, l'aula, una cosa rígida, i després no...
L'estic pensant, no puc evitar de dir-ho, que tu, com a profe de música, devies clarament cantar-los i la canya.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Seguim a l'Hora del Pati. Avui hem fet una mena de trampa amb nosaltres mateixos, en l'espai de recomanacions. Seguim tenint a la Mare Jesús com elles. Però sí que teníem ganes de que ens expliquessis, mig recomanació, mig descripció, algunes coses que tenen certa gràcia que fas, bueno, que ens han cridat l'atenció, no? Des de l'Observatori de la Violència a l'Escola, l'OVE, fins al projecte, no sé com l'hauria de pronunciar, Xec 3, no? Sí. La Xarxa d'Experiència del Coneixement i el Capital Cultural. Són, així, els noms, com a mínim, els noms
són bonics,
sí.
Que sí? Que...
Molones, sí, sí, ah, exacte. Okay. Explica'ns una mica totes aquestes batalles que estàs ficada.
Amb quin em puc estendre més? A mi m'agrada més estendre'm amb el Xec 3, però comencem per l'Observatori.
Exacte, i fem una versió més curta i després anem a l'altra.
Que és més una etapa, perquè el Xec 3 és per batxillerat i universitat. I l'altre és per les escoles. En el moment en què jo era també mestra d'escola i la formació que fèiem era també la dinàmica de grups i que volíem que la canalla estiguessin bé pertanyent en el grup i que no hi hagués mal rotllo que diuen ara entre la canalla, el senyor Moreno, que l'any 1914 va fer un sociograma per les empreses, perquè si l'empresari sabia la dinàmica de grup i millorava, hi havia menys absentisme i rendien més...
1914, eh?
1914, vale? O 24, ara
bueno, no ve de 10 anys, sí.
No ve de 10 anys, però seria en aquest primer... Deixem-ho pel primer quart del segle XX, vale?
No canvia el concepte de ser frau de les escoles de negoci actual.
D'alguna manera. Llavors, hi va haver-hi gent des de la universitat que vam anar veient la potencial del sociograma. I llavors, com que no hi havia manera, el fèiem en paper. Preguntàvem quatre preguntes. Amb qui vols, sigui jugar, podia haver-hi el de joc o el de treball. Total, que podies veure l'opinió de l'alumnat en relació com estava i el que desitjava del grup. Aprofitant la tecnologia, des del 2008, jo tinc un portal d'internet, que, a més, perdona, el 2005 emergeix amb molta força la paraula bullying, l'assetjament, i comencem a alarmar, a exagerar, a posar en evidència, en fi, sempre tot aquest rifirrafe. I llavors jo vaig crear l'Observatori perquè quan jo parlava de convivència em deien tu no saps res de violència. Llavors vaig pertànyer a l'Observatori Internacional de la Violència Escolar, a França, Canadà i Sud-amèrica, i per tant vaig fer el de Catalunya. I com que jo no estava gravada, o sigui, no estava blindada la paraula, doncs la tinc jo registrada i pago el copyright de l'OVE, de l'Observatori. Quina és la idea? Prevenir la mala relació a l'aula. Llavors, hi ha un portal d'internet, l'escola introdueix el nombre de l'alumnat i les quatre preguntes són amb qui vols, amb qui no vols, i dues que al professorat se li escapa absolutament, qui creus que ha dit que et vol i qui creus que ha dit que no et vol. Per tant, aquí tenim la percepció de com l'alumne se situa. El professorat en principi diu, jo ja sé què passa, dic, doncs cap problema, refermaràs la teva idea. Quan veuen els resultats diuen, jo no m'ho pensava. No em pensava ni la intensitat de les eleccions ni de rebutjos, i el que es posa en evidència és la poca confiança que té l'alumnat de les persones que l'han triat. És a dir, la percepció és desajustadíssima en un 60-70%. Pocs creus saben que em rebutgen 18 i és veritat, que em trien 2 i és veritat, que em trien 10 i és veritat. Majoritàriament, els que poden tenir més popularitat ni se n'enteren, no hi confien i hi ha un desajustament. Llavors, el treball és els centres que hi participen, passen aquest sociograma, nosaltres el veiem, i llavors, com que surt un document immediatament, la màquina el produeix immediatament, unes 80-90 pàgines, un full per cada criatura, qui ha triat, qui l'ha triat, i tot plegat, i després fem una síntesi, diguem-ne, de lo numèric. Quantes eleccions ha rebut, quantes no. I quantes n'ha fet. Hi ha canalla extraordinàriament classista. En trio 4 i en rebutjo 15. Canalla popular. Jo amb la plebe no. Jo amb els que van bé. Llavors, tinc tres trobades l'any amb el claustre, no tutoria, equip docent com a mínim, o cicle, i llavors com ho heu vist? I aquest com el veieu? Llavors comença a marxar, i ara què fem? I això no pot ser. I per tant és com afavorir, que no els diem com, aprofitant matemàtica, aprofitant l'educació física, què fas tu perquè això canviï? Llavors, suggerim treball per parelles, que facin situacions molt més variades, que facin molt més, i tot un treball. I hi ha centres que fa des del 2005 que estem treballant amb ells.
Parles del sectex, que volies esplayar-te més.
El sectex.
Sí, queden 100 minuts i els hem d'aprofitar.
Això mateix. Sectex emergeix el projecte de la del desprestigi que es donen a les persones quan es jubilen. Per tant, el primer, diguem-ne, focus és les persones sènior. Llavors, com afavorir que la societat no es perdi, perquè és immoral, es perdi aquest capital cultural de les persones al que saben. Tinguin, hagin sigut docents, professionals, empresa, economia, el que sigui. Llavors, com aconseguir que això es reconegui, que hi hagi aquesta relació? Treballs de recerca de batxillerat i treballs de recerca de grau. Llavors, hem fet una altra pàgina web que es diu Xec3 i hi ha una llista de totes les àrees de les que ja tenim persones sèniors. Llavors, se'ns ha apuntat neurologia, medicina... tenim un ventall de més de 100 persones que diuen, compta amb mi, per favor, on vaig? Què passa amb l'alumnat? Que trien uns temes que el professorat no pot fer. Inseminació artificial. La tutora era de geologia. Doncs imagineu el susto que té la dona, no? Llavors, el CRISPR. Estem amb un... Les bruixes de Goya. L'ictus amb gent més jove. Aquests són els que estan emergint ara, aquest curs. Llavors dius, escolta, perdoni, i això és d'on t'ho trec. Què deia el professorat? Deixa-ho de costat. Llavors ens escriuen perquè hi ha una pestanya que diu, vols participar? Ens escriu l'alumne o ens escriu la profe? Tinc un alumne que vol fer això. Llavors li contestem, benvinguda al projecte, tot plegat. I llavors anem a buscar la persona sènior, anem al centre, presentem alumne, equip directiu, el profe i la persona sènior. Després espavilaran. L'any passat en vam mentoritzar 35 i en vam mentoritzar 45 de Guatemala. L'Universitat de Sant Carlos, que havien fet un postgrau, i els hi vam acompanyar. Les persones grans, imagineu-vos que toquen el cel, ja era hora. L'alumnat, ostres, quan casats. Escolta, que porto anys en el món. El professorat, ostres, quina sort que tenim una persona, però l'alumnat, sobretot, pot fer el treball del tema que li interessa. I els temes que surten és fusió nuclear, l'ictus, l'Alzheimer. Clar, tot això és el professorat no té per què saber això, perquè són altres els seus temes i el seu àmbit de coneixement.
I a més, clar, diguem-ho, estàs jubilat amb una plenitud intel·lectual i tens temps per dedicar-t'hi.
30 anys, 30 anys de futur, 65-95, què fas aquests 30 anys? Llavors ja et diuen, ara podràs fer anar a passejar el gos. Escolta, no te valis. Què faig jo amb el que sé? Sobretot era la demanda, era què faig amb el que sé? I llavors fem un seminari cada any pel novembre, que si voleu us convidarem. Llavors, clar, llavors era com implementar això. I llavors Dixit, que és de la Generalitat, em va demanar, vine a parlar de la gent gran, tu que et cuides d'això. I a més ets gran, no? I vaig dir, si parlem del talent de la gent gran, sí. Diu, ah, està bé el tio. Llavors la Marina Geli em ve i em diu, això jo vull per la Universitat de Vic. I a mi se m'acabava la meritatge. Tenia ja els 74 i havia de... Ja, bueno, ara vés-te'n ja, no? I me'n vaig anar a la rectora i li vaig dir, mira, Vic m'estima. Diu, què els hi has promès? Allò que dèiem de la tossudesa, no? Què els hi has promès, aquest projecte? Diu, és que m'agrada. Dic, a mi també. Dic, hi ha dues opcions. Vaig a Vic a explicar què fem a l'Autònoma o vinc a l'Autònoma a explicar què faig a Vic. Diu, doncs que sigui de l'Autònoma. Tinc conveni amb la rectora d'equip de govern, no de facultat, d'universitat. I ara amb Vic tenim conveni. I ara hi ha doncs, altres, i en els municipis vaig als ajuntaments, escolteu, mireu, a veure què estem fent. No? Per tant, ha emergit amb molta fortalesa, i ja dic, en aquest any, en aquests moments ja en tenim 15, que ara és quan comencen a triar. I l'any passat vam tenir 50 demandes, unes quantes que no vam poder donar perquè no teníem prou sèniors. Mm-hmm. I per tant, estic explicant-ho en allà on puc, per captar sèniors locals, aquest dia vaig estar a Taradell, a Vic... Ara, el 27 d'aquest mes, estic a Girona. La Universitat de Girona s'hi està implicant.
Doncs fem-ne publicitat, diguem-ne.
Exactament.
El projecte es diu...
Xec3, amics.
Si busqueu,
Xarxa d'experiència, entrar a la web...
Alumnes que esteu pensant en el treball de recerca, apunteu-vos. Sí. Jubilats que, diguem-ne...
Que vulgueu,
apunteu-vos.
Professorat que tindreu recurs de suport pel tema i només us heu de preocupar per la tutoria.
Doncs avui se'ns ha fet rapidíssim, hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies a la Maria Dolors.
També se n'ha fet curt, però de bon rotllo ja entenc que ja s'ha d'acabar.
I arribem al final del programa, com sempre. Us esperem, si de vol, el dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel, tot l'equip de l'Hora del Pati. Avui, el control de so, el Xavi Aguilar. Salutacions. La Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales a la producció. I, com sempre, una mica el Raül Adames i una mica el Jordi Cabanes a la direcció de la presentació. Molt bona nit i fins la setmana vinent.